Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha qualificat de necessari que s'investiguin les manifestacions de l'exjutge Santiago Vidal i ja exsenador. Segons el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, després del Consell de Ministres ho ha dit, són unes manifestacions greus i que cal estar preocupat. Méndez de Vigo, però, no ha esvaït dubtes sobre si el seu executiu adoptarà algun tipus d'actuació en aquesta mateixa direcció. Recordem precisament que Esquerra Republicana ha fet públic avui que l'exjutge ha renunciat al seu escó de senador per aquesta formació. En una nota penjada al web del Partit Republicà, s'afirma que Vidal ha pres aquesta decisió per no ser un obstacle per al procés. Segons la nota, Vidal assegura que les seves paraules no s'ajusten a la realitat i que no ha volgut posar en dubte el respecte de l'actual govern a la legalitat vigent. En aquest escrit s'afirma que Vidal ha demanat que no se sobredimensionin les seves afirmacions i admet que hauria d'haver contrastat millor les informacions. I mentrestant, el govern català ha anunciat una auditoria de les dades fiscals de què disposa. La conselleria, encapçalada per Oriol Junqueras, ha emès un comunicat en què s'ofereix la compareixença urgent del secretari d'Hisenda, Josep Lluís Salvador. I repassem altres temes de l'actualitat. Primera trobada avui de Donald Trump amb una mandatària internacional, en aquest cas la primera ministra britànica Theresa May, que serà la primera líder que visita la Casa Blanca. Entre els temes destacats hi ha el futur acord comercial entre els Estats Units i el Regne Unit. I també us expliquem que des d'avui i fins diumenge es fa la novena edició de les jornades bíbliques organitzades per l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona i enguany tenen com a títol central llegir l'actualitat a la llum de la paraula. Les sessions seran a la parròquia de la Miraculosa, al carrer Consell de 100-110, excepte la taula rodona de demà, que serà a les Paulines.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Quan comença un nou dia, tenim l'esperança d'assolir les nostres il·lusions. Aquestes són les que ens empenyen a moure'ns en una direcció i no una altra. Costa que es facin realitat, però això ens dona més força per seguir mobilitzant-nos cap endavant. Llavors, arriba un dia màgic on et trobes amb persones que cerquen el mateix que tu i comenceu a caminar tants quilòmetres d'il·lusions com sigui necessari. Aquest dia és el 5 de març a la Magic Line, la mobilització solidària per les persones en situació vulnerable. Solidaritat Sant Joan de Déu. Fets que realment importen.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Qui no es domina a si mateix sempre serà un esclau.
Johann Wolfgang von Goethe, pensador i literat.
No. Ràdio Estel.
Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
No era això, companys, no era això.
Deixin-me que sigui avui una mica contundent, perquè amb la salut no s'hi juga, perquè banalitzar segons què ens fa perdre absurdament un tros de dignitat humana. Fa pocs dies llegíem als diaris o escoltàvem per les ràdios aquesta trista notícia. El Departament de Salut investiga la mort d'una nena de 8 anys a l'Hospital Comarcal de Blanes, a la Selva. La menor havia de ser traslladada al Josep Trueta de Girona, però va morir quan l'ambulància pediàtrica especialitzada, que està situada a Barcelona, va arribar a recollir-la 2 hores després que se sol·licités el vehicle medicalitzat al sistema d'emergències mèdiques. Evidentment, hem de focalitzar casos com aquests que ens poden i ens han d'indignar. Perquè, evidentment, hem de trobar solucions, amb responsables, si cal. Perquè fets d'aquesta magnitud no s'han de tornar a produir. Evidentment que casos així, tractats de la forma correcta, han de passar a ser notícia a mitjans de comunicació com aquest, perquè no podem ser aliens a la nostra problemàtica. Però dit això, el que no es pot fer en nom de ningú, per molt càrrec que sigui electe o no, ni en nom de res, és banalitzar-ho. Perquè no només és banalitzar una situació tràgica i una problemàtica actual, és polititzar el dolor, polititzar el problema. Fins a quin punt pot arribar la banalització que es pot arribar a perdre la dignitat que abans comentava? No, amics, ni la resposta és buscar fantasmes en altres problemes que no tenen res a veure, ni la solució és deixar anar bajanades per la boca, s'estigui d'acord o no amb qualsevol de les ideologies que centren ara al debat polític del nostre país. Perquè ja es pot dir un Hernando o Millo o el que sigui, que si casos com aquests serveixen per això, a dia d'avui són perdedors. Perdedors de dignitat i de decència. No tot s'hi val, i com deia el poeta, no era això, companys, no era això. Salutacions d'Antoni Huguet a les Vies del So i de qui els parla, Joan Trias. Molt bona tarda i benvinguts un divendres més al Vademecum.
Sumari.
Avui repassarem algunes de les notícies de l'actualitat sobre salut que ens han deixat aquesta darrera setmana, com, per exemple, la creació de la xarxa d'unitat d'expertesa clínica en malalties minoritàries. També ens visita als estudis de Ràdio Estel un especialista en cirurgia digestiva, el doctor Antoni Oliva Soler, director mèdic també de la Clínica del Remei, amb qui parlarem de la hèrnia inguinal, solucions i prevencions d'aquesta afecció. Parlarem, per últim, amb Elisabet Berral, cap de comunicació de la Fundació Mujeres Felices. Què és l'ablació i a què es dedica la Fundació? En parlem de tot això i més al Vademecum de Ràdio Estel.
Infosalut.
Comencem, doncs, amb les notícies. I és que, segons dades del Departament Català de Salut, l'activitat gripal a Catalunya torna a baixar, tot i que es manté en intensitat moderada. Així, la setmana passada coneixíem que, de cada 100.000 habitants, uns 282 es veien afectats per casos de grip, mentre que aquesta setmana la xifra ha baixat modestament fins als 243 casos. Des del mateix Departament de Salut s'assegura que la millor manera d'evitar contraure la grip és la vacunació i unes bones pràctiques d'higiene com rentar-se les mans freqüentment. L'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol han ajuntat esforços per arribar a una estratègia de diagnòstic genètic que seqüencia els gens predisposats a desenvolupar algun tipus de càncer hereditari. Aquesta nova estratègia ja fa 6 mesos que s'ha implantat al sistema sanitari català, de la que ja s'hi han beneficiat més de 700 persones. Segons els mateixos investigadors, suposa un important pas endavant, ja que aquest tipus d'avenços canvien el paradigma del diagnòstic genètic, perquè s'ha passat d'analitzar pocs gens a analitzar-ne centenars o inclús tot el genoma humà. I això permet una identificació de la predisposició a patir un tumor d'una manera molt més eficient. Neix a Catalunya la primera xarxa d'unitat d'expertesa clínica, ho comentàvem abans, en malalties minoritàries, adscrites a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Sant Joan de Déu de Barcelona i l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Els hospitals inclosos en aquesta xarxa lideraran el diagnòstic i l'atenció de les persones afectades per alguna de les malalties cognitivo-conductuals de base genètica en l'edat pediàtrica, incloent una estratègia terapèutica i un seguiment per cada pacient, on es tractaran, com deien en aquest grup, de malalties minoritàries cròniques, d'origen genètic, que es presenten a l'edat pediàtrica amb gran variabilitat clínica. A Catalunya s'estima que hi ha entre 300.000 i 400.000 persones afectades per alguna d'aquestes malalties i que ara podran adreçar-se a l'estratègia sanitària que suposa aquesta nova xarxa. I acabem amb una bona notícia pel que fa al medi ambient, i és que Soledad Becerril, defensora del poble, ha actuat directament d'ofici per demanar informació respecte als plans d'actuació a curt termini contra la contaminació de 14 poblacions de tot l'estat, entre les que s'hi troben Madrid, Sevilla o Barcelona. La defensora del poble, però, a més, demana que aquestes localitats facin una avaluació de la posada en marxa d'aquests plans contra la pol·lució atmosfèrica, així com la informació de la que es proporciona al ciutadà. Cal recordar que la contaminació atmosfèrica és un dels grans problemes ambientals actuals a nivell mundial. Tant és així que el 95% del territori espanyol suporta contaminació per sobre dels límits recomanats per l'OMS, segons Ecologistes en Acció.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum. El programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía, puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en tres pasos. Uno, limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. Dos, activas. Con el rolón manual de microagujas, abres la dermis. 3. Nutres. Con el colágeno puro realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el serum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa. Sin gastos de envío. 93 249 2300.
L'entrevista amb el suport de la Clínica del Remei.
I ens visita aquesta tarda també als estudis de Ràdio Estel, com comentàvem abans, l'especialista en cirurgia digestiva de la Clínica Nostra Senyora del Remei, el doctor Antoni Oliva, amb qui volem parlar sobre l'hèrnia inguinal. Bona tarda, doctor.
Bona tarda i encantat d'estar aquí amb vosaltres de nou.
Parlem, solucionant el primer problema de cop. Què és l'hèrnia inguinal?
Doncs mira, el concepte hèrnia, en medicina, quan es diu hèrnia, vol dir que és un òrgan que està fora de la seva, del lloc on ha d'estar. Ha sortit poc un forat. Concretament, l'hèrnia inguinal vol dir que hi ha una part d'algun òrgan de dintre l'abdomen, pot ser greix, pot ser el mateix budell, que surt per un forat a la zona inguinal, a la ingle.
Per què passa això?
Hi ha diferents maneres de mecanismes perquè es produeixi una hèrnia inguinal. La primera és congènita. Tothom sabem que hi ha molts nens petits que els operen d'hèrnia perquè simplement amb el seu desenvolupament no s'ha tancat el forat aquest que es tenia que haver tancat, que hi ha a la ingle. La segon mecanisme, que és la majoria de la gent, són per una debilitat d'aquestes estructures. Anatòmicament és una estructura més dèbil que altres i s'acaba doncs, esguinzant i es produeix aquesta sortida d'òrgans. I com a factor de risc, i que tothom tenim, són bàsicament tot el que produeix una pressió a dintre de l'abdomen. Per exemple, els esforços. Tothom sap que potser algú fent un gran esforç, traslladant un armari, una nevera, s'ha sentit que s'ha trencat, no? Diuen, m'he trencat i li surt un bulto. Això ha sortit una hèrnia. Altres vegades són per esforços petits però repetitius. Per exemple, gent que tus molt, gent que són respiratoris crònics, bronquítics, que tussen molt i acaben fent una hèrnia. Gent que va restreta al bany. Han de fer esforços i aquests esforços repetitius també poden produir una hèrnia. I també la gent amb obesitat. La gent que és obesa, doncs aquest abdomen té més pressió dintre seu que una persona normal i també és un altre factor de risc per fer una hèrnia.
Mm-hmm. Entenc que provoca dolor.
Sí, no sempre. La sortida de l'hèrnia normalment provoca dolor, però no sempre fa dolor. Depèn de si queda pinçada o no queda pinçada aquesta hèrnia. Uh-huh. És a dir, si es fa un forat i entra i surt lliurement el contingut, a vegades simplement veus una tumoració, un bulto a la ingle, però no sempre fa mal.
Pot provocar algunes conseqüències? No ser tractada?
Sí, sí. En principi, l'hèrnia inguinal s'ha de tractar sempre, perquè la seva complicació és que un dia s'estranguli, que vol dir que surti més contingut i aquest contingut ja ha sortit tant que no pot tornar a entrar dintre de la panxa. Això sí que fa mal sempre, inclús fa mal de forma persistent que un obliga a anar a un hospital. I, a més, el risc, si hi ha aquí el budell ficat, és que la sang no arribi bé amb aquest budell i quan te tinguin que operar d'urgències, aquest budell s'hagi de treure un tros. Clar, estem parlant d'una intervenció complicada. Uh-huh. En canvi, si t'operes d'una hèrnia de forma programada abans de que passi res, és una intervenció relativament senzilla, de 30 minuts i inclús es pot fer de forma ambulatòria.
Uh-huh. Deixi'm preguntar-li, doctor, perquè com podem saber que estem patint una hèrnia inguinal? Perquè vostè ens deia, a vegades provoca dolor, però a vegades no. Aleshores, com Exacte. Sabem que és una hèrnia inguinal?
Efectivament. Es venen de moltes maneres, no? Els pacients a la consulta, uns, els que tenen dolor, és molt fàcil, perquè la gent quan té dolor en seguida consulta. I altres, perquè es veuen un bulto. Bàsicament són aquestes dues simptomatologies. Es veuen un bulto que ells mateixos diuen és que quan em poso dret em surt més, però a vegades quan m'estiro se me'n va, etc. I aquesta és la manera de diagnosticar un hèrnia inguinal.
Mm-hmm. Els diferents tipus d'hèrnia inguinal només es classifiquen segons si fa dolor, si no, si es pinça, si no?
Hi ha unes classificacions quirúrgiques, anatòmiques, que es diuen hèrnia directa, indirecta, però això és un tema anatòmic. Dintre de la ingle també hi ha una hèrnia que es diu crural, que és diferent, que la tenen més freqüentment les dones, que està per sota el lligament inguinal, més de per sobre com les demés, i aquesta hèrnia és molt menys freqüent, però s'estrangula molt més. És a dir, quan es diagnostica una hèrnia crural, sí que realment no, les hèrnies crurals no les pots tenir durant molts anys perquè tard o d'hora s'estrangulen. Les altres, les hèrnies inguinals, hi ha gent que les té 20 anys de la seva vida, i l'únic que van creixent, i a altres, al cap d'un any, se li estrangulen. Això sí que ningú pot saber-ho, no? Perquè a un se li estrangula i a l'altre no. Uh-huh.
Per què al voltant d'un 75% dels casos d'hèrnia són inguinals?
Perquè, com deia, és una zona amb debilitat. De fet, la majoria de les hèrnies inguinals les tenen els homes. I això és degut a que a la zona inguinal hi ha un forat, un orifici, amb aquesta part de l'anatomia, per on surten l'artèria i la vena que van de l'abdomen als testicles. Llavors, clar, en el fons ja hi ha un orifici fet. Uh-huh. Fer que aquest orifici sigui més gran és molt fàcil i per això és tan freqüent l'hèrnia inguinal.
Uh-huh. Com es soluciona? A través d'operació només?
Exacte. El tema d'abans que havia hagut aquell que la gent deia els bragueros que deien, això ha quedat totalment descartat. A més, ja estava demostrat de que això, a lo millor, aliviava en algun moment, mai pot curar una hèrnia, i, en canvi, l'índex d'estrangulaments de les hèrnies eren més alts amb la gent que portava bragueros dels que no ho portaven.
Uh-huh. És una operació complicada?
No, avui en dia és una operació senzilla. Inclús a molts hospitals els fan de forma ambulatòria. Uh-huh. I, en principi, es fa amb anestèsia de cintura cap a baix, no falta que sigui anestèsia general, i és una intervenció que pot durar 30 minuts.
Per tant, cal recuperació postoperatòria o no?
Sí, una recuperació lleu. Normalment la gent, inclús si et quedes ingressat el dia següent, te'n vas cap a casa, i llavors sí que s'aconsella que els primers dies facis una vida de repòs, però pots caminar, pots pujar escales, i evitar simplement fer esport, fer carregar pesos, fer esforços importants. Però diguéssim que al mes de l'operació ja pots fer una vida totalment normal, 100%.
Uh-huh. Parlaven dels factors de risc, però quins mecanismes tinc per evitar tenir aquest tipus d'hèrnia?
És difícil, no? Perquè és el que dèiem, els factors de risc són aquest augment de la pressió intraabdominal. Uh-huh. Allà ens dèiem l'obesitat, està clar que l'obesitat. Fer un exercici, la gent que fa una vida molt sedentària, aquestes estructures es debiliten encara més i és més fàcil fer una hèrnia. Però, per altra banda, el que dèiem, si fas uns esforços molt importants, també és un factor de risc per tenir hèrnia inguinal. Uh-huh. Llavors, és com sempre que va fent una vida sana, no? Una mica d'exercici, tenir el pes adequat i estar en una forma física normal.
Això ens pot evitar qualsevol tipus d'hèrnia?
No, les hèrnies al 100% no les pots evitar, perquè és un tema inclús de desgast del cos. És com dir, com puc evitar l'artrosis? Bueno, doncs l'artrosis, l'edat, no la pots evitar. I la debilitat de les estructures musculars tampoc es poden evitar. Però sí que una obesitat fa molt més freqüent que hi hagi una hèrnia que no tenir obesitat. Llavors, a part de les ingles, també hi ha la típica hèrnia umbilical, per exemple, que és un altre tipus d'hèrnia. Això es veu molt, o és molt més freqüent amb les dones, simplement perquè les dones tenen embarassos, no? Amb la distensió abdominal que produeix en un embaràs, doncs això és fàcil que se li obri el forat del malic i surt una hèrnia inguinal.
És similar al tipus d'hèrnia?
Sí, és el mateix. És un forat que s'obre, surt un contingut dintre de la panxa, es pot estrangular, fa mal, es nota un bulto... Tot el que hem dit per l'hèrnia inguinal val per l'umbilical.
Perfecte. Doncs hem parlat avui amb el doctor Antoni Oliva, l'especialista en cirurgia digestiva de la clínica Nostra Senyora del Remei. Moltes gràcies per visitar-nos un altre cop a l'estudi.
Bona tarda.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300. Y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300. Y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Herois cotidians.
Me llamo Nafisa Tuna Canabo. Tengo 11 años. Me hicieron la mutilación cuando tenía 5 años y desde entonces tenía que estar una hora para hacer pipí. Yo no sabía cuál era.
200 milions de dones mutilades. 6.000 nenes sotmeses cada dia a patir la mutilació genital femenina. 28 països d'Àfrica, Orient Mitjà i sud-est asiàtic. 500.000 dones mutilades al continent europeu i als Estats Units. Sí, la pràctica de l'ablació o la mutilació genital femenina segueix sent, en ple segle XXI, un problema greu. És per això que volem parlar avui, i saludem ja, amb l'Elisabet Barral, nutricionista i community manager de la Fundació Mujeres Felices. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Elisabet, què és la mutilació genital femenina?
Bé, doncs la mutilació genital femenina és... Bueno, ells ho veuen com un ritual d'iniciació per a les nenes, en les comunitats on ho practiquen. I normalment s'ho fan a nenes d'entre 4 i 10 anys, però actualment hi ha una vegada, hi ha una, com una tendència de fer-ho en edats més tempranes encara. En realitat consisteix en tallar el clítoris o els llavis menors, depenent del tipus de mutilació, hi ha 3 nivells, i això ho fan perquè hi ha unes creences ancestrals arraigades aquí, perquè ells pensen que incrementarà la fertilitat de les nenes, les purificarà, millorarà les oportunitats perquè elles bueno, tinguin un matrimoni, i també les protegirà per no tenir problemes amb morts prenatals dels seus fills. Però, clar, la realitat és tot el contrari.
Ara sentíem al principi de l'entrevista una nena, testimoni d'ablació, que deia que li costava molt, per exemple, fer necessitats bàsiques, no? Com anar al lavabo, tardava una hora, per exemple. Què suposa més per una dona la pràctica de l'ablació? Vull dir, no estem parlant de res que afecti poc. És un cas greu.
No. La veritat és que positiu no porta res. És tot el contrari. Això ho practiquen sense anestèsia, sense cap tipus d'higiene, i ho fan amb una fulla, amb una cuchilla, que es diu en castellà perquè m'entengueu, i clar, les conseqüències són que moltes nenes moren directament d'infeccions, d'hemorràgies, i si no a llarg plaç, les conseqüències són complicacions en el part, quistes, fístoles vesicals, i sobretot molt dolor de manera crònica, no? Perquè clar, això s'ho fan amb unes condicions... horroroses.
Una de les coses que m'han semblat més esperpèntiques, Elisabet, és que aquestes pràctiques també es fan al continent europeu, suposat bressol de democràcia i llibertats, no? Com és que també es produeixen aquests casos a casa nostra?
De fet, a Europa s'estima una xifra de 500.000 dones, dones nenes en aquesta situació, però el problema no està a Europa, està allà, a Àfrica, perquè el que fan és que quan arriben les temporades de vacances escolars, van cap allà de vacances i ho fan. Llavors, nosaltres pensem que la solució resideix en Àfrica, perquè és la mentalitat d'allà, les persones que viuen allà o que venen d'allà, que després venen cap aquí i continuen amb aquestes creences. Llavors, no ho fan aquí, ho fan allà. Però, clar, són persones que viuen aquí a Europa i estan en risc.
En cas de mutilació, què fa la vostra fundació, la Fundació Mujeres Felices?
Mira, nosaltres, com a Mires contra la Mutilació Genital Femenina, bàsicament tenim l'educació i la sensibilització allà a Burkina Faso. El que fem són campanyes de sensibilització, que hem arribat ja a unes 10.000 persones aproximadament. Això seria una de les coses que fem. I l'altra seria la cirurgia reconstructiva, que consisteix en la restauració del clítoris.
Entenc que teniu metges allà a l'Àfrica.
Sí, treballem a l'Hospital de Burkina Faso, i la bona notícia és que ja fer aquesta operació té un cost d'entre 40 i 60 euros, quan a Espanya el mateix tipus d'operació tindria un cost de 3.000 euros.
Déu-n'hi-do. S'aconsegueix gràcies a la solidaritat, doncs, de metges d'allà.
Exacte. Bueno, nosaltres el que fem és subvencionar aquestes operacions. Això s'aconsegueix gràcies a la solidaritat de les persones que estan col·laborant amb la Fundació, donant una mensualitat de 10 euros al mes, i amb el que recaudem, tots els fons estan destinats per aquesta acció, pel tema de les operacions i per les campanyes de sensibilització.
El proper 6 de febrer es celebra el Dia Internacional de la Tolerància Zero contra aquesta mutilació genital femenina i poseu en marxa la campanya 1.000 per 1.000. En què consisteix això?
1.000 per 1.000. Doncs ens agradaria poder arribar als 1.000 socis per poder operar a 1.000 nenes allà a Burkina Faso. Aquest seria el nostre objectiu i el nostre somni.
Creus que, em parlaves de la informació que oferiu a l'Àfrica, però creus que hi ha prou informació, que s'ofereix prou informació al continent europeu? Recordem que estem parlant de 140 milions de dones mutilades arreu del món, eh?
Sí, sí, és una xifra que es podria apropar molt a la població femenina dels Estats Units, aquesta xifra. Jo penso que necessitaríem més mires per part dels nostres polítics, i un altre tipus de pla d'actuació. Sí que cada vegada s'escolta més, però tenim moltíssima feina. Hi ha moltíssima gent que no sap ni el que és. Jo, personalment, jo de vegades li explico a algú i no ho havia sentit mai. Llavors, sí, hi ha cada vegada més informació, però la gent encara no està prou conscienciada d'aquest tema.
Nosaltres, també, com a ciutadans, podem fer alguna cosa?
Sí, evidentment. Nosaltres, com a ciutadans, per exemple, el que podem fer és col·laborar amb una ONG que treballi directament per aquesta causa. És la manera més senzilla i més eficaç, perquè realment està col·laborant amb una organització que dedica tot el seu esforç i tota la seva energia en aquest objectiu.
Doncs ja ho saben, els nostres oients, si volen ajudar, Fundació Mujeres Felices, el dia 6 de febrer i tots els dies de l'any, de fet, perquè aquest problema existeix tots els dies de l'any. Elisabet Barral, nutricionista i community manager d'aquesta Fundació Mujeres Felices, moltes gràcies per explicar-nos aquest problema.
A vosaltres, per compartir-ho, que vagi bé.
I tanquem un divendres més un Vademecum, i fins divendres que ve, a la mateixa hora, a les 4 de la tarda, a Ràdio Estel. Mentrestant, rebin salutacions cordials d'Antoni Huguet, el nostre tècnic, i de qui els ha parlat, Joan Trias. I salut. I recordin, Volen més actualitat i comunicació? Twitter i Facebook, busquin Vademecum.cat, és un nom una mica complicat per dir, Vademecum.cat, i ens trobaran allà. No parem d'escriure notícies durant tota la setmana. Suggerències, estelvademecum@gmail.com. Ara sí, salut. Molta salut. Els nostres drets, drets que són...
Ràdio Estel.